Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Maria S. Farell, tu m'has regat. Tu m'has regat de sol, les pàgines humides, i m'he estimat el món perquè m'ho has dit. I esborraria els cors que han fet immòbil l'arpegi lliure i fràgil de l'amor. Sé que has après la ignota efervescència de l'arca de la carn i l'esperit. Tots els ressons que amaguen les paraules i els contes de les fades i dels trolls. Caminaré pels teus camins de seda. Caminaré per l'aigua dels teus ulls, la llàgrima silent i perfumada que trenca el paradís de tants enganys. I a l'aire d'uns decors de Pagliaccio volaré a tu vestida de cançó.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel. Country Road.
El Club del Country, un programa que ha fet història. 60 minuts per escoltar els èxits del moment i els grans clàssics de sempre. Des de 1987, fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, dirigit i presentat per Rafael Corbí. Els diumenges a les 9 de la nit, a Ràdio Estel. Country Roads. Destinacions espectaculars amb el Club Més Amics. Imagina't viure al Timcat, o un viatge a Terra Santa, un pelegrinatge jubilar a Roma, uns dies a Cuba, o a Armènia i Geòrgia, al Marroc, Egipte, Xipre, Grècia i molt més. Si ets viatger, sigueu amb nosaltres. Truca'ns al 93 409 2770 o connecta't a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Els guanyadors del Sona Nou del 2014 presenten el seu primer disc. Avui fa un dia blau, net i clar. Arriba Trau amb Déu vos guard, una proposta propera al pop britànic dels 60 i 70, on els sambollans destilen molt dels records col·lectius de la seva infantesa. Déu vos guard, el primer disc dels Trau, ja a la venda, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L'entusiasme s'ha pujat de cop. Cada dia, a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Temps de diàleg.
Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui tractarem el tema de les religions a les presons i per fer-ho tenim als nostres estudis a Josep Maria Carot, mercedari i responsable del CEPAP de Barcelona, i a Lídia Tudela, responsable del Ministeri Evangèlic de Presons del Consell Evangèlic de Catalunya. Coneixerem tres noves paraules del nostre vocabulari interreligiós: la vida de Karl Rahner, teòleg catòlic, i tot acompanyat de música escollida pels nostres convidats. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Conferència Episcopal. Cristianisme. Organisme de l'Església Catòlica que plega i coordina el conjunt dels bisbes d'una regió eclesiàstica, generalment d'un país. La Conferència Episcopal no és una instància jeràrquica o pròpiament un òrgan de govern, sinó que té un ús de coordinació. Sorgeixen al començament del segle XIX i s'organitzen definitivament a partir del Concili del Vaticà II. Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Amb nosaltres aquesta nit tenim dos convidats. Molt bona nit, Josep Maria Carot.
Hola, bona nit.
I amb la Lídia Tudela. Bueno, molt bona nit.
Molt bona nit.
Josep Maria Carot és religiós, mercedari i responsable del CEPAP, el Secretariat de Pastoral Penitenciària de la província eclesiàstica de Barcelona. I també tenim, com he dit abans, a la Lídia Tudela, que és la responsable del Ministeri Evangèlic de Presons del Consell Evangèlic de Catalunya. Bé, ens atem a aquest primer bloc del temps de diàleg i començo amb una pregunta per tots dos. Des de quan, avui que parlem de les religions a les presons, des de quan i com vau començar a treballar en aquest àmbit dels centres penitenciaris?
Doncs ho dec portar com uns 12 anys de forma activa. I en què em va portar als centres penitenciaris? Doncs va ser un fet molt proper a mi, que una persona molt estimada va arrossar el poder entrar a presó, i això em va ser un punt d'inflexió per mi, doncs, de repensar quin podria ser el meu lloc dins del ministeri i de la meva vocació de servir a Déu. I així va començar tot.
Sí, Josep Maria.
Per a mi va ser el 91, aquí a Barcelona, a la presó Model, que hem organitzat els mercedaris un camp de treball amb joves. I, bueno, van estar 15 dies en formació i després treballant, fent tallers dintre de la presó Model. Però jo treballava, en aquell temps jo era coordinador de la pastoral juvenil i de la pastoral vocacional. Després he fet xerrades a les presons i després a Saragossa sí que he fet la substitució un estiu, bueno, tres estius, del capellà de presons. Fins al 97, que l'obediència pues, m'ha portat aquí a Barcelona i ha agafat la capellania del centre penitenciari de joves. Fins ara.
I per què vau fer aquest pas d'entrar a un centre penitenciari a fer aquesta tasca, aquí, personalment? O sigui, tant tu com la Lídia, qui vulgui contestar primer.
Aviam, els centres penitenciaris és un tema, ja et dic que va ser un tema personal, d'una persona molt propera a mi, i va ser un punt d'inflexió on em vaig plantejar moltes coses i qüestió de missió, de l'Església sortir cap enfora. també tenim en compte de que per la part protestant poder entrar en els centres penitenciaris va ser a partir de la democràcia. Abans era impossible. La qual cosa, tot això és un jove, és una tasca jove dins del món protestant. I llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, vas començar a néixer en mi d'una manera més àmplia i més clara cap a on hauria d'anar el meu servei. I a partir d'aquí, doncs, va ser tota la formació i tot el que necessitàvem fer per poder entrar en un centre penitenciari.
Mm-hmm. Josep Maria?
Per a mi ha sigut una qüestió d'obediència, però obediència divina, que diuen. Per què? Perquè és la meva realització personal de la meva vocació com a mercedari, no? És el meu somni de sempre. I ha arribat definitivament l'any 97. També, bueno, perquè és un agraïment a Déu per confiar, per posar la confiança en mi. I també és una responsabilitat, perquè a vegades jo personalment no estic, mai estaré suficientment preparat per poder respondre moltes qüestions o moltes situacions que trobes dentro de la presó, no? Però fins i tot, o sigui, encantat de la vida.
Una altra qüestió seria quines són les tasques que porteu vosaltres dintre de les presons? Quin treball porteu a terme dintre?
Bueno, jo sóc el capellà de joves, el capellà catòlic, i a mi em correspon la tasca de presidir les celebracions litúrgiques, de coordinar la catequesis, també de l'assistència personal o l'acompanyament personal, d'escoltar els joves presos, i també de coordinar una mica les activitats que fem des de capellania catòlica. Després... sempre estar en disponibilitat d'escoltar, perquè l'escoltes. Jo crec que és el millor servei que nosaltres, que cadascú de nosaltres podem oferir als presos.
Per part meva també formo part, està en dues àrees. L'àrea del centre penitenciari de joves, soc la coordinadora, és coordinar tot el tema del voluntariat, tot el tema de projectes, i a diferència dels catòlics, no, el coordinador o el pastor penitenciari no és el que ha de fer tota la celebració, sinó que qualsevol ho pot fer, no? Estem preparats per fer qualsevol, des de l'atenció d'escoltar, inclús de donar els ensopar, etc. Ara bé, aquesta és en una àrea, no? La coordinació i el projecte en quant a un centre concret. L'altra àrea, a nivell nacional... Perdó, a nivell de l'estat de Catalunya, doncs està el cas dels altres centres, mirar que els projectes estiguin al dia i en ordre, escoltar tot el voluntariat, formació de voluntariat, promoció, en fi, tota aquesta tasca.
Us trobeu que les persones que estan complint condemna a la presó tenen una set de ser atesos espiritualment?
Sí.
Explico una mica...
Sí, no, està molt bé explicat.
M'agrada molt la pregunta.
Digues-hi.
A veure, jo sempre els dic una cosa i és el que vaig a dir ara. L'estar a la presó és el lloc que és el desert de la vida. És el moment on et fas preguntes existencials. Què faig aquí? Com hi he arribat aquí? Per què? Aquest tipus de preguntes. És un temps... on la reflexió, millor elaborada o no, toca fons. Llavors és quan la part espiritual torna a aflorar. És quan moltes vegades no saben qui és Déu, però saben que hi ha alguna cosa. I és quan es comencen a preguntar, inclús a enfadar-se en Déu. Llavors és aquí on es comença a elaborar-se aquest fil conductor de pensar que hi ha alguna cosa més que ells no han conegut, i és quan hem de fer l'acompanyament espiritual.
Josep Maria.
Sí, completament d'acord amb la Lídia. I a més, a mi és curiós com que ara estan presentant els programes polítics i algun polític pretén en el seu programa aniquilar, per dir-lo d'una manera real, no? Aniquilar els serveis religiosos als hospitals i a les presons. El dia que jo he sentit aquesta notícia, jo he parlat amb els presos, justament a l'Eucaristia, i les he dit, mira, han anunciat això.
Què? Estan locos? Per què van?
Doncs això ja és la fotografia real. Potser també que els polítics que tenim no coneixen res la realitat, o mai han estat dintre d'una presó, o mai han estat en un hospital, no ho sé. Però realment n'hi ha set, molta set de Déu, molta.
Quin és el panorama que ara us trobeu en general dels reclusos a les presons catalanes a nivell tant físicament com psicològicament? Són persones amb vides destrossades, amb vides sense cap anel... Explica'm una mica què us heu trobat. Suposo que una mica de tot.
Les presons és un reflex social. L'únic que a tu no t'han agafat i a l'altre l'han agafat. És a dir, a les presons continuen anant els pobres. I a partir d'aquí podem elaborar i filosofar tot el que vulguis. Què passa? Primer, que les presons estan fora de les ciutats. Això implica un aïllament, un amagar, un no volem veure, estan allà allunyades. I això implica...
Bueno, no totes. Aquí encara està la presó de la Model.
Sí, però la presó Model es va construir al principi...
Sí.
I estava a les afores, també.
Sí, exactament. Sí.
I ara la que estan construint continuarà estant a les afores. Però ara...
Et refereixes a la...
A la Model.
No, a la que es farà a la zona franca.
Sí. Llavors són centres de difícil accessibilitat per a les famílies, amb un cost econòmic important. Continua castigant-se a la pobresa sobre la pobresa. També a les presons nostres estan els més pobres socials, qui són la gent d'origen estranger, que aquests tenen l'agravant de que no tenen visites perquè els seus familiars, doncs, no tots viuen aquí. I això és agravar a l'estat anímic d'aquestes persones que estan aquí. Això estem parlant en quant a homes. I les dones? Les dones, normalment, quan tenen els seus fillets, els tenen fins als 3 anys. És a dir, que cada any que aquesta criatura fa un any a presó, és un any d'angoixa per saber que als 3 anys sortirà. Que la criatura ha de sortir de presó, ho entenc perfectament. Però aquestes mares que estan soles aquí es troben de que el seu fill ha d'anar amb una família d'acollida. I és loable, aquestes famílies d'acollida, perquè la família ha de portar el nen a veure la seva mare. Cada persona és un drama. Cada persona és un dolor. I cada persona necessita ser escoltada. Quan deia que era un reflexe de la societat, també estan en un desencís total. Perquè socialment estem ja tips de tot i d'escoltar polítics i d'escoltar projectes i d'escoltar tot. Com deia el Josep Maria, el fet religiós el volen amagar, el volen ocultar. Molt bé, però això no és la persona íntegra. La persona integral també és espiritual. Què diguin els polítics? Mira, d'una certa influència religiosa que hem tingut culturalment a través dels anys, doncs que cedeixi i que les altres minories puguin fer la seva també. Això està bé. Coordinar-lo de forma ordenada. Però l'ésser humà és espiritual, necessita Déu. No pots amagar amb una persona que està en crisi que ell també és fill de Déu. Sigui d'origen musulmà, sigui ortodoxa, cristià, sigui catòlic, sigui protestant, sigui el que sigui. L'ésser humà necessita a Déu, perquè la seva ànima necessita a Déu. Per això no podem... Jo penso que dins de l'àmbit social no podem amagar el fet religiós, perquè forma part també de la cultura.
Va. Bueno, acabem aquest primer bloc amb una peça musical de Voces Amigas, anomenada Aleluya, i amb més lèxic interreligiós. Fins ara.
Temps de diàleg, amb Juan Pablo Torrents.
Aleluya, con esta canción. Aleluya, con el corazón. Donde todas las gargantas se unen a una sola voz. Aleluya, cantemos al Señor.
Aleluya.
Aleluya, llena tu interior. Hoy cambia tu situación, sea cual sea tu aflicción. Solo en Cristo está tu solución.
Aleluya, canta esta canción.
Canta esta canción.
Aleluya, un himno de amor.
Aleluya, en tu cielo azul. Tan solo con su presencia da luz a nuestra existencia. Cantemos todos, aleluya, nuestro Dios.
Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions. Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa les religions.
Alacà, plural alacot, judaïsme. Significa literalment caminar. Fa referència a la llei o institució jueva. Pel judaïsme és important tant la llei escrita com la llei oral. La llei escrita és recollida en la Torà i la llei oral en el Talmud.
Temps de diàleg.
Bé, seguim aquí a Temps de Diàleg amb el Josep Maria Carot, responsable del Secretariat de Pastoral Penitenciària de la província eclesiàstica de Barcelona, i amb la Lídia Tudela, responsable del Ministeri Evangèlic de Presons del Consell Evangèlic de Catalunya. Seguim amb més preguntes. Us volia comentar si trobeu algun problema de convivència entre els reclusos actualment, els reclusos amb diverses creences religioses entre ells, òbviament.
Cap ni un. Mai l'he vist.
Jo crec que no. Bueno, i a més, hem de dir que almenys a joves, a la presó de joves. Tant la Lídia té els feligresos meus com jo tinc els feligresos de Lídia, perquè a veure el que interessa, i d'això és clar i estem convençuts, interessa que l'escolta i la meditació de la paraula de Déu, que és la que salva. No, ni ella ni jo salvem a ningú, no? I després una possibilitat, però no n'hi ha cap d'enfrontament, no n'hi ha, del món cristià o el món musulmà, mai. Nosaltres, almenys, mai hem vist ninguna cosa que sembli diferències o...
No, inclús nosaltres, tant els catòlics com els protestants, si hem d'entrar a roba o qualsevol cosa, no mirem si és catòlic, si és musulmà o si no és res. Sí. Es fa perquè s'ha de fer, perquè té la necessitat aquesta. Nosaltres no podem mirar a ningú de manera diferent. I com deia el Josep Maria, doncs els dissabtes a la tarda venen al culte, el diumenge al matí se'n van a la missa, perquè l'important és que escolti de l'Evangeli. I que entenguin que Jesucrist és la raó de la seva vida i que són importants per Déu.
A més, jo si volia afegir també, jo estic ara a la Llar Mercedària des de fa 12 anys aquí a Barcelona, que és una casa d'acollida per a reclusos, per a persones que no tenen recursos familiars, i nosaltres acollim a tots, per a tots, o sigui, que siguin budistes, que siguin musulmans, que siguin protestants, perquè a vegades també ve el pastor per a fer l'acompanyament, cap problema. O sigui, el que interessa és veniu, benedis, perquè estava a la presó i vosaltres van visitar-me, vau a visitar-me. Això és l'important, res més.
Queda clar. Què suposa per vosaltres un treball d'aquestes característiques a nivell personal?
A nivell personal, et puc dir que, malgrat tot, molta satisfacció. Però també s'ha de ser realista.
Satisfacció per què?
És una satisfacció perquè ho vius, perquè satisfà el poc bé que puguis fer, encara que sigui per un, val la pena apostar per aquesta persona o aquesta situació. Però això també té un cost personal i anímic. I, clar, en el meu cas, jo tinc una feina com qualsevol altra, i els caps de setmana és on intensifico tota la part de presons, no? I això implica que a nivell familiar doncs també tingui que fer un engranatge d'encaix d'agendes. I mai agrairé lo suficient a la meva família que, a vegades, sense entendre-ho, mai han estat un lastre. Al contrari, sempre, Lídia, quan et va bé? Mama, quan et va bé? Sempre compten amb la meva agenda abans de planificar qualsevol cosa familiar. I mai ho podré agrair. El suficient.
Per a mi significa... Jo crec la realització plena de mi vocació com a mercedari, o sigui, i és una ofrena diària, i és un treball diari, i és el veure els ulls de Jesús diari, i és trobar-me amb mi mateix, però des de la espiritualitat més radical. O sigui, que és un do, és una gràcia. També a vegades estic una mica fart,
Però natural, que no. Sí. Però és humà.
Sí, naturalment, no, però jo no demanaria res més en aquesta vida.
És que és un privilegi poder servir a Déu i que Déu compta amb tu per l'extensió del seu regne. Jo ho veig així. Llavors és un privilegi total. I humanament, clar que vas cansada, i humanament dius una estona per mi. Però, bueno, també compensa tot el sacrifici i tot el sacrifici que comporta als altres el fet de servir a Déu.
Parlant de diàleg interreligiós, creieu que a les presons actualment hi ha diàleg o manca diàleg?
Jo crec, o sigui, que el grup de treball estable tenim un grup de presons. I
El grup de treball establert de les religions.
Al Jeter n'hi ha un grup que és de presons, una comissió, no sé com dir-ho, no? I hem de dir que aquest any passat hem treballat poc, però sí que tenim un recorregut molt gran de treballar conjuntament, de fer celebracions en els centres penitenciaris de Barcelona o de Brians, Brians 1, Brians 2 o Quatre Camins. Sí que tenim un recorregut. El que passa que amb la crisi, a vegades la crisi també ha arribat a la crisi d'ànima i la crisi de treballar una mica més. Però sí que n'hi ha esforç i hi ha treball, i fins i tot que érem unes reunions ja molt... reunions periòdiques cada any. Ara estem una mica en stand-by.
Però continuem, malgrat tot, celebrant el Dia de la Pau. Mhm. Mm-hmm. El Dia de la Pau és una data, personalment, que a mi m'agrada. Mm-hmm. M'agrada perquè és un dia en què podem estar els musulmans, els catòlics en tota la seva diversitat, i els jueus, un dia plegats, expressant allò que ens uneix i no el que ens separa. Mm-hmm. I això és maco, perquè això és convivència, això és respecte, i això és conèixer l'altre.
Sí, ben dit, ben dit. Ens podríeu explicar alguna anècdota positiva, positiva, que heu viscut amb algun reclus en alguna presó?
Uf.
Bueno, hi ha un munt, clar, però...
Mira,
no sé, la primera que us vinga al cap, però potser la més recordar amb carinyo, amb tendresa, no sé.
Pues, no sé, mira, una de fa pocs dies. Un intern que havia sigut un perla complicat.
Sí.
Doncs va conèixer Déu al centre penitenciari, va canviar radicalment el seu pensament. Aquest va ser una conversió total. Una conversió que ha arribat a la seva família, als seus pares. Els seus pares es congreguen en una comunitat protestant. Mm-hmm. Ell, quan surt de... Ara ja està gairebé al tercer grau. Quan surt de permís, es congrega a la comunitat. I el bo és que ell, quan surt, a més de rebutjar aquests amics que no l'han anat a visitar amb les seves circumstàncies, hi va i els hi parla de Déu. Mm-hmm. Llavors és aquest petit missioner que et satisfà molt, no? I no sé, tenim... Bueno, ara parla tu.
Digues, Josep Maria, no?
Bueno, jo fa... La setmana passada m'ha impressionat molt perquè un jove, un pres, volia parlar amb mi, i jo, mira, és que jo he d'anar a fer la missa, després de la missa ja vindré. I he tornat al mòdul, vam parlar a un despatx, i m'explicava que, bueno, que tenia... Padre, es que sueño, tengo pesadillas que voy a cometer otra vez el mismo delito, y yo, eso no puede ser porque voy a hacer mucho daño a mi madre y tal. Bueno, ¿y tú qué has fet? ¿Qué fas? Bueno, cuando desperto, agafo la Biblia y comienzo a llegir. Y que llegeix. M'he trobat amb aquesta persona que era petita i que puja a un arbre.
Zaqueo.
I què t'ha impressionat? Bueno, m'ha impressionat que ha deixat tot, que ha segut a Jesús, i alguna cosa més. Sí, que Jesús el mirava i deia, avui jo menjaré a casa teva. I s'ha quedat així, pam. I els ulls començaven a brillar, no? Bueno, i què vols que jo faci per ti ara? Que em donis la benedició. Val, cap problema. I no passa res. O sigui, és senzillament escoltar, parlar, animar-lo a continuar llegint la paraula de Déu, però després el somriure ha començat a sortir d'ell. Ha vingut amb una expressió molt tosca, molt violenta, i ha canviat. Ahir va venir a missa i ahir estava, és una delícia. O sigui, veure la mirada que tenia era una mirada totalment distinta de fa una setmana. Mm-hmm. És una cosa petita.
És una cosa que personalment t'emociona, suposo.
Oh, i tant. Però és que d'aquestes coses N'hi ha moltes, però moltes.
Moltes. Sí,
perquè a vegades són coses que nosaltres no podem dir. Però nosaltres escoltem com a pastors, com a sacerdots, escoltem coses que ja l'agradaria a algun jutge escoltar-les. Perquè sabem coses que a vegades sabem que ni aquest jove és innocent, però està a la presó.
T'obren el cor. T'obren el cor.
Però nosaltres no podem parlar d'això.
Tu, Lídia.
Doncs jo també a col·lació del que diu el Josep Maria. Són aquestes petites converses en què coneixes realment a la persona. I com els centres penitenciaris només van els pobres, doncs no tenen un abogat. Com que el tenen d'ofici, que el coneixen un minut i mig abans d'entrar a la sala. Sabem que n'hi ha molta injustícia a nivell judicial. I clar, nosaltres no podem parlar. Però sí que m'agradaria aportar de que el fet religiós, a més d'amagar-lo, quan es reuneixen els educadors, els
mestres,
els professors per avaluar a l'intern, mai compten amb nosaltres. Nosaltres podríem aportar. Podríem aportar, i normalment de manera positiva, perquè a nosaltres se'ns obre el cor al 100%. Perquè no tenen res que amagar-nos a nosaltres, perquè saben que el que ens diuen
és autèntic.
És autèntic, i a part de que és autèntic, tenen confiança en nosaltres. També parlem amb les famílies. I ens fem aquest...
Sí, perquè a vegades quan parlen amb els professionals parlen de coses que al professional li interessa escoltar. I amb nosaltres parlen...
D'acord.
Està clar. Bé, doncs acabem aquest segon bloc del temps de diàleg amb una peça musical de la Lily Goodman, anomenada Al final, i amb la Galeria Històrica, aquesta vegada parlem del Karl Rahner, teòleg catòlic.
Temps de diàleg. Temps de diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Karl Rahner, teòleg catòlic. Karl Rahner va néixer a Friburg de Brisgòvia, Alemanya, el 5 de març de 1904, i morí a Innsbruck, Àustria, el 30 de març de 1984. Va ser un dels teòlegs catòlics més importants del segle XX. La seva teologia va influir en el Concili Vaticà II, i la seva obra Fonaments de la fe cristiana, escrita cap al final de la seva vida, és el treball més desenvolupat i sistemàtic, la major part del qual va ser publicat en forma d'assajos teològics. Durant el concili, portà a terme una activitat frenètica, avalat pel coneixement que tenia de la tradició, de la seva capacitat teològica i del seu domini del llatí. Va formar part de la Comissió Teològica i va participar en la redacció de les constitucions Lumen Gentium i Dei Verbum. Rahner havia treballat al costat d'Yves Congar, Henri de Lubac i Marie-Dominique Chenu, teòlegs associats a una escola de pensament emergent anomenada Nouvelle Théologie. La base de la seva teologia és que tots els éssers humans tenen una consciència latent de Déu en qualsevol experiència de limitació del coneixement o llibertat, com a subjectes finits. Atès que tal experiència és necessària, ja que constitueix la condició de possibilitat de qualsevol coneixement o llibertat com a tal, Rahner va utilitzar el llenguatge de Kant per descriure aquesta experiència com a experiència transcendental. Per a Rahner, la doctrina central del cristianisme és la gràcia. És un terme tècnic que descriu el missatge central de l'Evangeli. Déu s'ha comunicat. La presència del regal de Déu, persistent i infal·lible en la vida de Crist, només impedida pels errors de les interpretacions depravades i idòlatres d'aquest esdeveniment, és el punt central de la doctrina de la gràcia. La gràcia és un element constitutiu tant de la realitat objectiva de la revelació, la paraula proclamada, com del principi subjectiu de l'escola, amb l'esperit. La seva extraordinària activitat està avalada pels més de 4.000 títols entre llibres i articles que va publicar. Les seves obres completes ocupen 30 volums. Va fer incursions originals i profundes en multitud de disciplines: exegesi,
patrística, teologia dogmàtica, teologia pastoral, cristologia, espiritualitat, ecumenisme, teologia sacramental, eclesiologia, ètica i ascètica i mística ignasianes. Sincer fins a la rudesa, fou un home incòmode que reflexionava científicament i componia pregàries. Les fonts filosòfiques d'aquest teòleg inclouen a Tomàs d'Aquino, llegit des de la perspectiva de la filosofia continental contemporània.
Temps de diàleg. Un temps per descobrir la diversitat religiosa de casa nostra.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo,
de diàleg. Temps entre religions.
Arribem al tercer bloc del programa amb el Josep Maria Carot i la Lídia Tudela i amb més preguntes. Volia continuar l'entrevista tots dos amb el que hem citat abans del grup de treball estable de les religions. Què suposa per a tots dos que hi hagi una entitat d'aquest tipus a Catalunya?
Bueno, és una entitat que va ser pionera, penso que tot l'Estat, en el seu temps, i és una bona iniciativa, perquè la nostra societat ha canviat, i com ha canviat, doncs hem d'aprendre a conviure, a conèixer-nos, a respectar-nos, i a saber que ningú és més que l'altre per qüestions espirituals. I això ens porta, doncs, això, a dialogar, i quan hi ha conflictes, doncs poder, o com, si més no, mediar entre, a nivell d'imams, a nivell de pastors, a nivell de capellans, a nivell de budistes, precisament per promoure la pau en la convivència.
Josep Maria?
Sí, sí, no, per a mi l'existència del Jeter és una garantia de que l'assistència religiosa sempre estarà a les persones. Per què? Perquè sí que és un òrgan que vetlla precisament per l'acompanyament religiós en qualsevol nivell social, però molt concretament a les persones. I també perquè jo estic convençut que arribarà un dia en què tots els representants religiosos de Catalunya farem una mena de taula de participació religiosa, precisament per fer força en garantir aquest dret de tota persona d'assistència religiosa. I a més també per fer-nos valer, com que no són bitxos raros, no són persones d'una exposició arqueològica, sinó que és una realitat actual, i que contribuïm amb el nostre treball, que el nostre treball és l'acompanyament religiós, contribuint a la bona marxa de les presons i a l'estabilitat de les presons també. Que això difícilment tenen paraules d'agraïment els polítics o els responsables. Diuen moltes coses als voluntaris perquè la vostra acció és oxigen dintre de la presó i no sé quantes coses, però concretament el treball religiós dintre de la presó és una garantia plena de pau, de diàleg, dintre de la presó també. O sigui que, però continuarem.
Plans de futur. Parlem de plans de futur de cara als propers anys, els plans de futur de treball que teniu pels propers mesos, propers anys, també coses a millorar, suposo.
Doncs els plans de futur és fer-ho tot, perquè tot el que s'ha de fer en un futur s'ha de fer tot. Doncs hi ha coses que podrem continuar perquè encara seran vigents, altres les tindrem que reinventar. I els plans de futur és que tant de bo els nostres somnis siguin una realitat, és que tothom, el centre penitenciari, conegui, a part de creure o no creure, conegui a Déu. Que la figura de Jesús no es quedi indiferent. El pots tenir a Jesús com el Jesús que et salva, que et redimeix. Pots tenir el Jesús històric, que tampoc et deixa indiferent. Però que tots els centres penitenciaris coneguin a Jesús.
Josep Maria?
És continuar la nostra tasca, i que ens deixen continuar-la amb tranquil·litat i amb pau. I a vegades trobem coses, petites coses, molt importants per a algun pres dintre de les presons, que encara no arribem els agents religiosos, els agents pastoralistes. N'hi ha zones que estan prohibides, i suposo que algun dia arribarem a totes les zones, a totes les zones de les presons, perquè tenen dret, els presos tenen dret. I, com deia la Lídia, continuar predicant la paraula de Déu, que no és la nostra paraula, ni és l'interès de qualsevol polític o de qualsevol moment social. És explicar la paraula de Déu, i res més. Bueno, i ja és molt.
I ja per acabar, dues preguntes més. Penseu que els mitjans de comunicació actualment estan força, diguem-ne, força conscienciats envers el tema de les presons, o tot el contrari? És una cosa que ha anat de més a menys, o sempre ha estat el tema de les presons com molt ignorat pels mitjans? Bueno, Josep Maria, digues.
Els medis de comunicació exploten el dolor i també la tristesa que produeix la presó, però sense entrar profundament en la realitat de la mateixa presó.
Deixar aprofundir.
Mai. Mm. Solament exploten el moment actual i ja està. Els medis de comunicació saben el que interessa a la societat, però jo crec que la societat també vol saber què és una presó i els medis de comunicació no faciliten. I, a més, els medis de comunicació que entren dintre de les presons no sempre tenen la garantia de llibertat total per explicar el que volien explicar.
Censura de...
Sí, per suposat.
Però censura d'aquí,
De massa dalt. Sí. Bueno, això, en la sèrie A la presó, que va fer TV3 fa el 2009, totalment censurada, totalment. Però això parlant amb els productors o alguns dels productors, els que feien el muntatge després de la sèrie. O sigui, paraules d'ells, no meves.
Mm-hmm. Lídia?
Els mitjans de comunicació, sobretot a nivell de persones famoses o de delictes mediàtics, no estan fent res positiu. O sigui, estan donant una imatge de les presons que no es correspon a la realitat. Mm-hmm. I quan hi ha uns fets que entren dintre dels mitjans de comunicació, abans de que el jutgi sentenci, ja estan condemnats. Uh-huh. I això no és afavorir el que és la presó. La presó, encara que diguin que tenen piscina, que tenen no sé què, que tenen no sé quantos... A veure, anem a veure. Un centre penitenciari és una petita ciutat on els interns poden passar fins i tot fins a 30 anys actualment.
I arribarà més.
En la qual cosa necessiten d'una biblioteca, igual que la tenim aquí al barri, necessitem d'un poliesportiu perquè la musculatura de l'inter...
S'atrofia.
Clar. En la qual cosa necessiten fer esport.
Clar. Natural.
Per tant, no és un tema de que la piscina és un luxe. És que és una necessitat mèdica. Uh-huh. I també val a dir que no tots els interns tenen dret a piscina. Actualment les piscines se les han de guanyar. Uh-huh. Així que no és tan...
I podríem parlar més coses.
I podríem parlar del menjar, i podríem parlar de la botiga...
De les botigues, de l'economat, del treball...
I podríem parlar de certs educadors, i podríem parlar de moltes coses. La realitat és que...
Que no interessa.
Imagina't estar 3, 4, 10 anys tancat en un lloc, veient les mateixes cares, obligat a conviure amb qui no has volgut, sinó que és imposat, etc. I ara vas aquí, i ara vas allà...
I que la pena que ha posat el jutge és la llibertat física, però no més coses. A on està dintre de la llei el control telefònic, el control de la correspondència... Bueno, més coses que podrien...
Això dona per un altre programa, si vols.
Sí, tant, per descomptat. Bé, acabem aquest tercer i últim bloc del programa amb una peça musical de la Whitney Houston, Amazing Grace, i amb més vocabulari interreligiós. Moltes gràcies a tots dos per venir. I volia per què has triat les dues peces que hem escoltat al principi, a la meitat del programa, i ara escoltarem aquestes tres peces del programa. Per què? Per què les has escollit, Lídia?
La primera és una rumba.
Sí.
Però parla de que l'Aleluia necessites a Déu, no?
Sí.
I dintre dels centres penitenciaris... I socialment, els gitanos encara són una mica pobres. Per tant, dintre que s'està fent un molt bon treball, ja encara continuen havent persones aquí. Per l'altre és el final. El final és que explica que has patit dolor i que després de veure tot el dolor veus com la mà de Déu ha anat posant el puzzle. I la tercera més ingrés, sublim, fou la gràcia del Senyor. Quin és que això?
Bé, doncs, molt bona nit a tots dos per venir aquí. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I fins aquí el temps de diàleg d'avui, el programa de Ràdio Estel, on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa de Catalunya. Un programa que compta amb la direcció i l'assessorament del GETER, el grup de treball estable de les religions. Ens acomiadem amb la darrera paraula del vocabulari interreligiós d'avui i amb una nova peça musical. Bona nit i fins al proper programa.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Iftar, Islam. Es refereix al trencament del dejuni. És un àpat festiu amb el que es trenca el dejuni durant el mes islàmic del Ramadà. L'iftar celebrat durant el Ramadà es fa de forma comunitària i té lloc després de la posta de sol, Maghrib.
husband.